camins.
Has tingut un dia fatal? La teva jornada ha estat decebedora? Decebedora? Decebedora. No us preocupeu, d'aquí una hora arriba la Xavineta per solucionar-lo. Lewandowski, Dembo, Pedri i un Xavi amb look de Terrassa. La meva aposta són pantalons blancs i samarreta arrapada en negre. Ens tenen ara per ara amb moltes ganes. Abans, però, la millor prèvia del partit es diu Camins. Bona vesprada d'aquest dimecres 7 de setembre del 2022, dia 1 després del Mundo Today, el Llama Fest, no el Flama Fest, sinó el Llama Fest, de presentar-vos el nou podcast de cinema de la casa. Varem fer un spoiler, que és el títol, és una broma que faig i us regalo, i de retrobar-nos amb Salvatore, no ha perdut gens d'Espurna el lladre. Això ahir. Ara de seguida fem una repassada a l'actualitat del dia perquè passen coses i aquí les expliquem més o menys. Però abans us comento que aquesta temporada hem decidit que els dimecres serà el nostre dia Social Plus, Social Plus per als puristes. Dia en què la banda de Camins es fixarem en els aspectes més socials de la nostra societat. Les dificultats, les lluites de les entitats que es lliuren per fer justícia social i els problemes i els reptes de la superació que malauradament ens envolten. Avui ens interessarem amb algunes d'aquestes entitats que ens faran una radiografia de com està la cosa i de com afronten aquest nou curs. A més, mirada internacional, i és que a Xile estan passant coses sorprenents, el poble ha refusat una nova Constitució i volem crònica de primera mà, la tindrem. En tota aquesta teca, des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a la Macedònia Social Plus.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Romi Moreno, Sanahuja, Camins.
La Paula té afán de protagonisme, perquè ja havia tirat un indicatiu i ara vol que soni el meu nom. Doncs tens raó. No és un programa només de Sanahuja, sinó també de Capdevila, Pelos Locos i de Paula, la que ens fa el llit de vegades també. Romi Morales, bona vesprada.
Sí.
Bona vesprada, Romi, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Més enllà dels nostres propis enrenous, us explico una mica, a la banda de Camins ens ha cridat l'atenció el moment polític i social que es viu a Xile, on s'ha rebutjat la nova Constitució en referèndum popular. Us poso una mica en context, ara li demanarem a la Romi que ens faci una mica de crònica i entrem una mica més en detall, però us explico que amb l'esclat social de l'any 2019 van començar les protestes als carrers i es va instal·lar un clima de rebel·lió i de peticions de canvi que ha perdurat en els darrers anys. Semblava que el procés finalitzaria després de la victòria a les urnes de Gabriel Boric. El nou president arribava al Palau de la Moneda amb un programa de canvis progressistes que passava per aprovar, atenció, una nova Constitució que havia de desterrar la Carta Magna vigent, atenció, aprovada al 1980 durant la dictadura encara d'Augusto Pinochet. En principi, dit així, tot sembla positiu, però resulta que aquest passat diumenge el 62% dels votants van rebutjar el nou test i el president Boric doncs, haurà de proposar-ne un altre que aglutini més suports. En parlem amb Romi Morales, doctora en Sociologia i professora de la Universitat de Barcelona. Romi, una cosita, háblanos, por favor, para empezar un poco, de la Constitución vigente, la de 1980. ¿De dónde viene y, grosso modo, qué particularidades tiene?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Un placer.
La Constitución vigente, que es de 1980, sí. La particularidad es que la escribió un grupo de personas, que era la Comisión Ortúzar, encerrada bajo cuatro paredes y bajo los lineamientos de la teoría neoliberal. Digamos que fue una aplicación empírica del neoliberalismo de Friedman, hecho Constitución, lo cual tiene además un montón de limitaciones para poder cambiar internamente el texto y a la vez para poder cambiar leyes, derechos, políticas públicas dentro del país, porque la Constitución va constriñendo ese cambio a través de enclaves autoritarios.
Pero una cosa, porque me sorprende, igual es una sorpresa equivocada, pero claro, una Constitución que está promovida por una dictadura, es curioso que tenga estos mecanismos tan flexibles, ¿no? ¿O era para adaptarlos a cada momento a lo que convenía?
No, me refiero a mecanismos inflexibles.
Ah, inflexibles, vale.
Que se les llama comúnmente enclaves autoritarios, porque en el fondo cualquier cambio que podamos querer implementar dentro del país muchas veces se considera inconstitucional, claro, y no se puede desarrollar.
Por lo tanto, está muy marcada, muy cerrada, con poco margen de maniobra, evidentemente. Entonces,
aquellos que son más de orden económico, de redistribución, sí, de justicia social, etcétera.
Vale, comprendido. Entonces, ¿cuándo y por qué empezó este clima de protestas y de demanda de cambio, Romy?
Bueno, a ver, hay varias tesis, ¿no? La que a mí me parece que me hace más sentido es que desde el año 2011, más o menos en paralelo con el 11M español, empezaron una serie de manifestaciones lideradas por los estudiantes en Chile, sí, las cuales al final, digamos, de una trayectoria larga, sucumbieron en el estallido social producto de un gatillante que fue el alza del transporte público en 30 pesos, ¿no? Que muy, digamos que podrían ser algo así como 5 céntimos, y eso gatilló manifestaciones que se fueron como concatenando a lo largo del país y generando una efervescencia colectiva, y se empezaron a tematizar justamente algunos temas relacionados con cambio social orientado a la igualdad y a aquella igualdad que se estaba prometiendo desde el fin de la dictadura, sí, y que nunca llegó, ¿no? El lema final de la dictadura chilena era, y con la cual empezó el gobierno de Elwin, que fue el primer gobierno democrático, era la alegría ya venía, ¿no? La alegría ya viene, pero esa alegría nunca llegó. Y eso fue, digamos, el gatillante del 18 de octubre, que es el centro, el corazón de la efervescencia colectiva que llevó a este cambio constitucional, o a esta intención de cambio constitucional.
Muy bien, estamos hablando que todo esto surgió en el 2019, más o menos, ¿eh?
Sí, el 18 de octubre fue una de las primeras manifestaciones.
Uh-huh. Y en tres años...
En manos de los estudiantes.
En manos de los estudiantes, y un poco este fue, haciendo un paralelismo, se fue extendiendo, ¿no?, como una especie de virus, un poco la demanda de cambio, ¿no?, a otros estatutos de la sociedad, podríamos decir. Entonces, ¿y por qué ahora que ha llegado el momento, ¿no? Después, si ya nos has planteado que hay un pueblo con ganas de cambio, para una constitución pues más flexible, que huya de estos mecanismos tan cerrados, estos mecanismos autoritarios, ¿cómo es posible que ahora se rechace, ¿no?, esta nueva constitución de manera bastante contundente? Porque un 62%, pues yo creo que es significativo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo nos lo puedes explicar?
A ver, es un poco pronto para desarrollar un análisis profundo, sí, pero yo creo que hay varias tesis dando vuelta, ¿no? Una de las principales y como la más común es el tema de la campaña política que hizo el rechazo, basada en fake news y basada en una financiación bastante mayor al apruebo. Eso es como una de las principales explicaciones. Pero esa explicación es bastante poco autocrítica con el trabajo que desde mi juicio hizo el apruebo o el sector del apruebo, ¿no? Porque estamos hablando de que el sector del apruebo es un sector que debiese haber sido respaldado también por el presidente Boric. Y el presidente Boric, y desde mi observación, el gobierno en general se mantuvo bastante al margen, solamente promoviendo cierta información, pero no haciendo campaña, como en general los gobiernos se dice que no tienen que hacer campaña. Pero en este caso no nos podemos olvidar de que el gobierno y el programa de gobierno del presidente Boric estaba asociado, como tal tú decías en la introducción, a un cambio constitucional. Sí. Por lo tanto, tenía el deber de hacerlo, ¿no? Una especie de carrera de postas, ¿no? Donde tenía que el gobierno también tomar esta posta de la propaganda o de la información en la ciudadanía. Entonces, una de las principales tesis, a mi juicio, es la falta de información para entender qué es lo que planteaba este texto nuevo. En segundo lugar, otro de los factores que yo creo que produjo el rechazo mayoritario es que, si bien el texto es muy bueno, a mí me gusta personalmente, y a los analistas internacionales, expertos en derecho constitucional, consideran que es un texto técnicamente correcto, es bastante progresista y adelantado a nuestro tiempo para cualquier país, no solamente para Chile, en algunos aspectos relativos a los derechos de género, a la plurinacionalidad asociada a la representación de los pueblos originarios, y también se definió como una constitución ecologista, pero todo en una nomenclatura bastante abstracta quizás para la ciudadanía, es decir, hablar de cambio climático muchas veces no le hace sentido a la persona, no al común y corriente. Faltó un poco ahí entrar quizás a hablar de derechos personales o derechos individuales, o cómo le afecta a la persona común y corriente tener que pagar por el agua, ¿no? Y en tercer lugar, sí, perdona,
adelante.
Es que esta elección fue una elección con voto obligatorio. Por lo tanto, había parte del padrón electoral que era una interrogante gigante, que fueron 2 millones de votos, que no se sabía por quién iban a votar, ¿no? Y ahora queda justamente desarrollar un análisis sociológico de quiénes son esos 2 millones que votaron, que son generalmente las personas que no están interesadas en política y que probablemente no se informaron correctamente de lo que estaban votando, ¿no? Entonces ahí van algunas tesis dando vuelta que es asociado a la fake news, faltó propaganda por el parte del apruebo, y también como una especie de excesiva confianza de la izquierda chilena producto del triunfo de Boric, desencadenó que en el fondo se relajaran un poco y avanzara estos 2 millones de votantes y se engancharan en la votación de la prueba, porque como tú bien dices, fue un triunfo del rechazo bastante, bastante categórico. Entonces, es fuerte.
La verdad, Romy, que tú dices, bueno, hace falta tiempo para asimilar, para analizar bien lo que ha pasado, pero nos has hecho una disección en 3 puntos que yo creo que efectivamente, si todo es tal como nos lo estás contando, y seguro que sí, el resultado lógico es el no. Porque además lo que me llama mucho la atención es lo del voto obligatorio. Porque todo lo demás, el fake news, la desinformación, casi podemos contar hoy en día que de estas cosas nos encontramos muchísimo. Pero el voto obligatorio es curioso, porque si a ti te están obligando a votar una cosa que no te apetece votar, porque no tienes información o por lo que sea, casi el voto natural es decir no, ¿no? Es decir, bueno, me estás obligando, pues ahora te lo voy a rechazar.
Exactamente, porque además la campaña del rechazo estuvo basada en 2 cosas. Uno, por la ultraderecha y la derecha, evidentemente, con una campaña del miedo, principalmente aludiendo a que la Constitución no incorporaba algunos aspectos relativos a seguridad pública, a delincuencia, etcétera. Pero por otro lado también estuvo basada en la tesis de lo refundacional. Entonces, evidentemente, si a uno no está interesado en el cambio y te dicen que van a refundar el país, genera un poco de vértigo, ¿no? Y ese vértigo te lleva a rechazar la propuesta.
Y me parece muy lógico. Romy, ¿qué panorama se abre ahora? ¿Qué es lo siguiente que tiene que ir pasando?
Es complejo, han pasado cosas. El presidente Boric ya cambió a algunos ministros y ministras, están tratando de dar un poco el gusto a la derecha, que en este momento está, podríamos decir, como en una situación de pavo real, e independiente de que no haya sido una votación presidencial ni parlamentaria, pero se sienten los triunfadores del proceso. Entonces, ha cambiado el gabinete para girar un poco a la centro-izquierda, más que hacia la izquierda, ¿no? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, yo creo que viene una incertidumbre muy importante, que es qué pasa con este momento constituyente. Porque el momento constituyente no se cierra con el fracaso o con el rechazo. El momento constituyente podría perfectamente seguir en una asamblea distinta, en una nueva asamblea constituyente o en una convención mixta donde el Parlamento redacte una nueva constitución. Entonces yo creo que la gran pregunta ahora es qué va a pasar, ¿no? Si es que se va a continuar con este proceso constituyente, si es que la derecha va a cumplir su promesa, que es en el fondo una nueva constitución redactada quizás por el Parlamento, o bien van a seguir cerrando la puerta y van a tener que venir otros en un futuro no tan próximo a tener que nuevamente replantear el tema de la constitucional en el centro del debate.
Por lo tanto, bastante incertidumbre después de este proceso que podemos calificar como deficiente. Buenas intenciones, probablemente también en clave electoral en su momento, pero luego llevado a la práctica de manera, pues como mínimo, cuestionable. Estaremos bien atentos. Romy Morales es doctora en Sociología y profesora de la Universidad de Barcelona. Avui ens ha ajudat a comprendre millor què està passant a Chile y per qué. Romy, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros y a vosotros.
Que vaya muy bien, gracias.
Igual.
Vinga, uns anuncis i continuem amb la Macedònia Social Plus.
Radio Estel.
Coral Memorial, Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
De Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada...
Tenéis un nombre, es ya una referencia de la radio.
Una, o sea, referencia.
Hay que estar aquí para ser alguien.
Camins, a Ràdio Estel.
Baby smiles at me, I go to Rio de Janeiro, Mau Mio. I go wild and then I have to do the samba and la bamba. Now I'm not the...
6 minuts i arribarem a 9:15. Eduard Sala, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Eduard, cal que ens preocupem per com seran les nostres vides, les vides de la societat en els propers mesos?
Jo diria que més que preocupar-nos, millor que ens ocupem, diria. No?
Molt bé, perquè bona resposta.
Sí que diria que preocupar-se només no ens ajuda gens.
I tant.
Però sí, va, a veure, la previsió és que plouran tremosos, no? Tothom ens està veient. Fa temps que ja teníem els indicadors, que ens recordaven molt el que ja s'ha viure el 2007. Sempre a Càritas ho hem notat sempre un any abans, no? Hi ha indicadors d'entrada que de cop comencen a disparar-se, no? I el mateix ha passat aquest cop.
Eduard Sala és el cap d'Acció Social de Càritas Barcelona. Ja sabeu, l'entitat cristiana que cada any treballa per ajudar els més vulnerables de mil maneres, amb mil iniciatives. Eduard, aquesta vesprada voldríem fer una mica amb tu i amb altres companys d'altres entitats una ullada al moment social i també al nivell de vulnerabilitat, si és que l'expressió cap, el moment de vulnerabilitat que vivim. Clar, pobresa energètica, manca de recursos, de treball, treball precari quan existeix, inflació, crisi, guerra, danys col·laterals de la Covid que els arrastrem, evidentment, i els arrastrarem. És que ja m'agradaria, però no trobo notícies bones. Com afronteu aquest curs des de Càritas Barcelona?
A veure, jo entenc que les notícies semblen com sempre molt, molt dolentes, no? I el gran problema que penso que podem tenir socialment també, individualment també, és tirar la tovallola, no? Llavors és molt important allò de dir, ostres, realment la situació és complicada, val? Però no ens podem quedar ni paralitzats ni aterroritzats tampoc per al que vindrà, i per això en la línia del que deia, doncs, d'anar-nos-en preocupant. Queda clar que hi ha un canvi de paradigma, val? A nivell sistèmic, d'entrada, no? I sí que és veritat que les butxaques han quedat totalment repercutides pel que és una inflació que està, diguem que ha empobrit en general tota la classe mitjana i mitjana més baixa, tots els treballadors que han perdut poder adquisitiu, però qui ha pagat o està pagant, diguem, especialment, doncs, tot el que ha quedat arrossegat, que no s'havia recuperat després de la crisi no acabada de 2008, val? Amb la pandèmia es va agreujar, i ara mateix, amb una inflació galopant, qui està pagant, diguem, la factura més alta és la gent que ja vivia al límit, no? Només perquè pugueu, perquè sapigueu, no? Perquè tenen una mena de dades, no?
Sí, endavant.
En el primer semestre de l'any 2021, nosaltres, que som una Càritas petita, som Càritas diocesana de Barcelona, la diòcesi de Barcelona, no? Vam destinar 400.000 euros només en ajudes de vivenda, en 6 mesos. En el mateix període, el primer semestre de 2022, ja hem aportat 626.000 euros, no? Això se'n va bàsicament amb el que és, per una banda, l'increment dels subministraments, però especialment també per l'encariment del preu de les habitacions de relloguer, que entenguin els nostres oients, no? Nosaltres bàsicament estem atenent a persones que no estan en pisos llogats. Sí. Viuen famílies senceres amb habitacions de relloguer, en pisos compartits amb desconeguts, no?
Clar.
I en aquests moments, ahir començàvem les companyes que estan a ciutats com la dins de la diòcesi, com l'Hospitalet de Cornellà, ens estem començant a trobar que famílies amb fills se'ls demana que per pagar com a preu mensual d'una habitació, poden estar demanant, s'ha passat dels 350 a 400, en alguns casos 500 i 600 euros per una habitació. Mm. Això no és sostenible per moltíssima gent. Sostenible, entenc que hi havia el mínim, no? Llavors, sí que és veritat que els propers mesos, amb aquesta, tots aquests, no només és una mena d'avisos que arriben, no? Sinó ja tenim uns preus totalment superats d'increment molt important dels subministraments, però sobretot sempre, sempre, amb les famílies més vulnerables, el tema de la inaccessibilitat de l'habitatge digne, fa com impossible aquesta cursa. No hi arriben, no s'hi arriba.
Mira, volia treure d'un tema que jo crec que me'l poses una mica als peus, també, una assistència al peu, i és que Radio Estel, i va molt bé amb el que m'estaves explicant, és que Radio Estel ha avançat avui, és una informació de la companya Sílvia Muñoz, que la Generalitat avisa que no tindrà recursos suficients per afrontar els desnonaments que quedin pendent als jutjats catalans un cop s'acabi la moratòria el 31 de desembre d'aquest mateix any. A hores d'ara ja en són 6.000. Carles Sala, que és secretari d'Habitatge i Inclusió de la Generalitat, en declaracions a aquesta casa, Radio Estel, ha alertat que això és un tsunami en el moment que finalitzi aquestes pròrrogues i que els preocupa tant o més que la cua que tenen en aquest moment, doncs, per a poder solucionar tants casos. Com veieu aquesta problemàtica des de Càritas, Eduard?
A veure, ja sabíem. A veure, la factura del Covid s'hauria de pagar tot l'esforç que es va fer i s'ha fet, també, i cal treure el barret per part de tothom, també de les administracions públiques, per poder passar tot el que va comportar aquella trencadissa que va comportar terrible el 2020, però també el 2021. Val? Això s'ha de pagar, no? Però si a sobre hi afegim el que ha vingut, no només per la guerra, sinó és un tema com sistèmic, on hi ha una mena com de col·lapse, s'està acceptant uns beneficis, en alguns casos tremendament injustificats, on hi ha alguns sectors que han fet molts diners amb tot el que ha comportat la pandèmia,
i tant,
també la crisi energètica. ¿Vale? I quan s'ha rescatat els bancs en el seu moment, ¿vale?, o s'està donant ales també a uns beneficis importantíssims per a alguns sectors, i l'energètic és un d'ells, resulta que continuem sense tenir aquell pla de rescat social o aquell pla de xoc social. No? Doncs és curiós, ostres, quan ha calgut rescatar sectors que havien col·lapsat, ¿vale?, com el financer en el seu moment, recordem la crisi del 2008, ja portem temps des dels dies dient, senyors, que el que toca és el rescat social. I la factura acumulada de l'esforç que es va fer, i s'ha de reconèixer, es va fer un gran esforç, en el tema de les ERTEs i totes les ajudes i prestacions que es van donar, no? El 2020 i 2021.
Sí, tant.
S'haurà de pagar, però és que ara col·lapsa tot el sistema.
Clar.
El sistema de subministraments. I això, dius, ostres, on està el pla d'això? On està aquell pla d'això social, aquell pla de rescat de les persones, ara, no? Això és el que toca ara, no?
Clar.
Clar, i per altra banda, no s'està incidint en com es... El tema, perdó, també amb el tema de Covid, quins sectors s'han enriquit també amb el tema de Covid. No només el tema energètic, també amb el tema, bueno, també farmacèutic, no? Dius, ostres, com és possible que no pensem també sistemes de corresponsabilitat en el bé comú? Mm-hmm. També a les madures.
Clar. També a les... Clar, és un desequilibri absolut i, clar, i aquí hi ha moltíssimes qüestions que han d'encaixar. I no és fàcil i jo no sé si s'està treballant de la millor manera possible. El que sí que és cert, i m'agrada molt la teva frase de fa uns minuts, que no cal tirar la tovallola i, per suposat, des de Càritas, que no ho feu. L'Eduard Sala és cap d'Acció Social de Càritas Barcelona i ens ha ajudat durant uns minuts a fer aquesta primera visió de com veuen ells des de Càritas la situació social ara mateix a Catalunya. Eduard, moltes gràcies i molts ànims amb tota la vostra tasca.
Vinga, moltíssimes gràcies. Penseu que no estem sols, o sigui, ens ajuda, com a les entitats socials, tantíssima gent, tantíssimes empreses, tantíssimes persones que estan implicades, ho dic perquè també hem donat un signe d'esperança. La gent dona la talla, i aquí el que cal és que tothom sumi. I, sincerament, i només junts multiplicarem, no? Llavors, gràcies a tanta gent que ha col·laborat, tanta gent, amb temps i amb recursos, no només amb nosaltres.
Doncs és cert. Eduard, moltes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Com ens ha dit Eduard, la gent no tira la tovallola. Ferran Busquets, bona vesprada. Ferran?
Hola, què tal?
Ferran Busquets, bona vesprada, encantat de poder saludar-te. Recordem una mica que els membres d'Arrels volen, sobretot, parlem amb Ferran Busquets, que és, en aquest cas és director d'Arrels Fundació. Els membres d'Arrels Fundació volen, sobretot, que ningú dormi al carrer. Aquesta és la seu leitmotiv. Des de 1987 han acompanyat des de més de 17.200 persones sense llar en el seu camí cap a l'autonomia, oferint també orientació, serveis útils d'allotjament, alimentació, atenció social i sanitària, és a dir, un acompanyament integral de les persones sense llar. Compten també amb el suport de 79 treballadors i treballadores i 300 persones voluntàries i, a més, 6.600 persones sòcies i donants que col·laboren per fer possible aquesta idea, que ningú dormi al carrer. Ferran, gràcies per estar amb nosaltres. Com tenim la situació del sense llarisme ara mateix?
Bueno, nosaltres vam fer un recompte, bueno, vam fer unes enquestes al mes de maig i, de fet, una de les coses que vam veure és que el número de persones que dormen al carrer, doncs ha arribat a 1.231, que això és una xifra bastant dolenta comparat amb les situacions anteriors, no?
Sí, perquè, Ferran, si em permets, jo, i que ja havíem tocat aquest tema altres vegades en aquest programa, no recordo xifres tan altes. Sí que és cert que sempre em sona que ronda el miliard, però, clar, 1.231 puja prou, eh?
Bueno, el 2020 sí que vam arribar a 1.239, i això sempre estem parlant de xifres de mínims, i malgrat el 2021, que la xifra va baixar 1.064 per la situació de la pandèmia, sí, el tancament de fronteres, etc., el que estem veient és que la situació, doncs, una mica s'estanca amb aquest 1.200 i esperem que no pugi. Si s'estanca és perquè, bueno, moltes entitats i algunes administracions també fan els seus esforços per intentar que això no vagi pitjor, però la veritat és que els recursos són insuficients. Nosaltres estem una mica preocupats, perquè de fet aquest any ja hem tingut, ja hem orientat a més gent que ens ha vingut a preguntar què fer. M'estic quedant al carrer, m'he quedat al carrer, què puc fer? Ja hem orientat més persones d'aquest any, unes 700, més de 700 persones, que tot l'any passat. Per tant, això ja és un mal auguri del que pot arribar a venir.
Déu-n'hi-do. 1.231 persones, això és una xifra. 1.231, una a una, és una història particular, una història personal, una història molt dura. Hem tingut en aquest programa la temporada passada testimonis de persones que han sortit del carrer, que han viscut en el carrer, que han tingut aquesta experiència molt dolorosa, molt colpidora, i Arrels Fundació, que sempre està en marxa per tractar d'ajudar aquestes persones a retrobar-se amb una vida més digna. Quins projectes teniu ara mateix? Els de sempre, però si vols destacar alguna cosa.
Bueno, nosaltres estem forçant màquines aquest any amb bastanta més por, perquè vull dir, estem ampliant habitatge com sempre i volem iniciar un projecte que estigui més orientat també. Volem obrir un espai de baixa exigència, com el que tenim un altre, perquè hi ha les persones que estan en una situació més cronificada que no tenen on anar. Sí. Després volem obrir un espai també d'habitatge que sigui una miqueta supervisat per les persones també que els costa més pel que els ha implicat, el trauma que els ha implicat estar al carrer, que els costa una miqueta més estar, doncs, allotjada amb tranquil·litat. I després també el que estem intentant és obrir el nostre centre obert tots els dies de la setmana. Tot això és un esforç, que vull dir, és una de les coses que teníem previstes per fer aquests anys, perquè estem molt espantats, doncs, per la situació real que hi ha, no? La situació inclús econòmica, vull dir, a nivell de despeses de l'entitat s'han disparat, com a tothom, malauradament, les despeses de la llum. Hi ha coses que, bueno, que ara estem apretant, perquè el que hem de fer és apretar, perquè les persones que dormen al carrer doncs, són la nostra prioritat, però estem preocupats per la situació, sense cap dubte.
Doncs mira, hi ha un altre tema, no vull afegir més llenya al foc, però hi ha un altre tema, també li demanava al nostre convidat anterior, però crec que en aquest cas encaixa molt bé en la vostra idiosincràsia, i és que hem avançat aquí a Ràdio Estel avui, informació de Sílvia Muñoz, que la Generalitat avisa que no tindrà recursos suficients per afrontar els desnonaments que quedin pendent als juzgats catalans un cop s'acabi la moratòria el 31 de desembre d'aquest any. Això són famílies senceres que es quedaran, bueno, en principi, sense una llar. Com veieu aquesta problemàtica des d'Arrels, Ferran?
Bueno, tenim un problema social, però ja no només social per a aquestes persones que patiran la pobresa, perquè sí, parla d'un 29% de persones a nivell català, un 29% és molta gent, sinó més que res perquè és que si ja no donem l'abast, ja no arribarem a tothom abans de la pandèmia, doncs amb la pandèmia, amb les implicacions que ha tingut la guerra d'Ucraïna, que són molt més, almenys les que jo m'esperava, sincerament, això això el que fa és que hi hagi gent que quedi desemparada i que tenim un problema social per a aquestes persones doncs que patiran molt i perquè com a societat estem, malauradament, no tothom, però sí que a vegades doncs, no estem donant la resposta que toca, no? Vull dir, a la pandèmia ens hi vam ficar tots i vam respondre-ho i en situacions com la pobresa doncs, no ens acaba de convèncer la situació en general, encara que moltíssima gent. Nosaltres, com a mínim, com a entitat, sense tota aquesta gent que ens ajuda, no podríem tirar endavant, però ens falta encara molt, jo crec que és un tema fins i tot de maduresa des del punt de vista social, de poder veure la pobresa com una cosa que no pot ser.
Perquè estàs parlant de la part, diguem, personal de la societat, de la persona, de l'individu, o també de les administracions. Creus que fan tot el que cal?
Bueno, tothom, de fet tothom, perquè les administracions també estan formades per persones, no? I al final tothom ha de donar resposta i al final les administracions, sense cap dubte, només pel fet que hi hagi gent amb una situació de pobresa amb unes xifres tan grans com aquest 29% o fins i tot que hi hagi gent dormint al carrer com més de 2.500 persones que poden haver arreu de Catalunya, això el que implica és que sense cap dubte l'administració no està arribant. Sí que aquest any hem fet un pas important, aquest marc d'acció, que és una cosa que no s'havia fet fins ara i s'ha d'agrair que es comenci a fer un pas, però ens toca dir que és un pas encara molt tímid i que encara queda doncs, moltíssima feina i que ens quedi molta feina vol dir que hi ha moltes famílies i moltes persones totalment desemparades.
Ho heu escoltat, ens ho ha dit Ferran Busquet, que és director de Res Fundació. La seva força és la gent, les persones, els individus que es posen en marxa i els ajuden per acabar en aquesta lacra, per treure aquestes vides endavant, les persones que no tenen llar. Per tant, si esteu interessats, si sentiu aquesta crida de donar també una mica la vida amb ells per ajudar aquestes persones, és una tasca que també reconforta molt, dura, però que reconforta, jo us convido a posar-vos en contacte amb Arrels Fundació. Ferran Busquets és el seu director. Ferran, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Meritxell, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Com vius, com viviu des de la comunitat de Sant Egidi l'inici de curs?
Doncs bé, nosaltres engeguem el curs amb la il·lusió doncs, de poder atendre i ajudar moltes persones, com sempre, com cada any.
Clar.
I de fet, també durant l'estiu doncs, hem intentat mantenir, evidentment, un fil doncs, amb moltes persones, perquè nosaltres, sobretot doncs, a qui visitem, doncs, ens agrada mantenir una relació personal i concreta i això fa doncs, que no hagi hagut... o sigui, que no desconnectem, diguem, de l'amistat.
Està clar, està clar.
Realment, retornar, com ara preguntaves, doncs, és voler tornar a pensar doncs, en la situació de moltes d'aquestes persones i provar de poder ajudar-los molt més, no? Nosaltres ja sabeu que ens ajudem a persones que viuen al carrer, com ara ens explicava doncs, el Ferran, la situació és delicada amb aquestes persones, hi ha molta gent i s'ha incrementat i, per tant, doncs, poder arribar a moltes d'aquestes persones, no? Poder arribar a moltes més i, sobretot, sostenir-les amb les seves necessitats que malauradament són moltes perquè la pobresa creix, no? Creix en nombre, però també creix en les dificultats que aquestes persones tenen.
La comunitat de Sant Egidio, també Arrels Fundació, Càritas Catalunya, Càritas de totes les diòcesis de Catalunya, també la taula del tercer sector, saludarem després la Francina Alsina, són entitats que per als oients habituals de Radio Estel no tenen cap misteri perquè formen part de la vida d'aquesta casa, amb aquest esperit que tenim també tan social i tan espiritual. Però us recordo breument que la comunitat de Sant Egidio és una comunitat cristiana que va néixer al 1968, tot just al finalitzar el Concili Vaticà II, per iniciativa d'Andrea Riccardi a un institut del centre de Roma. Amb els anys s'ha convertit en una xarxa de comunitats que s'ha estès per més de 70 països i que dedica una atenció especial a les perifèries i als perifèrics, les persones una mica allunyades, que estan fora, diguem, de la societat. La formen homes i dones de diferents edats i extraccions que estan units per un llaç de fraternitat basat en l'escolta de l'Evangeli i també en la feina voluntària i gratuïta pels pobres i per la pau, que també és una de les claus justament de la comunitat de Sant Egidio. Meritxell Pérez, que ens acompanya, és la seva portaveu. També ells preguen molt, tenen els pobres i la pau com a referents fonamentals. Meritxell, com és el panorama que s'obre davant de la societat en el temps actual? Perquè, sincerament, hem volgut fer aquest dimecres per donar esperança, però ens trobem que les entitats que ens responen es troben preocupades.
A veure, jo penso que el temps que s'obre és un temps complex, és un temps, com ara recordava, on vivim una guerra a Europa dramàtica, que dura més de 6 mesos i que, per tant, està afectant a tots, no? Per començar, el país que viu aquesta guerra, però que està arribant doncs, a molts llocs i que està provocant doncs, la carestia, la falta d'aliments a molts països, per exemple, a molts països africans. I, per tant, és cert que és un temps greu. El que passa que jo penso que l'hem d'afrontar doncs, amb esperança, com ara dius tu, amb la fe de que podem moure molts cors per canviar la situació de moltes persones. Hem de creure profundament que això és així. No? Nosaltres recomencem aquest curs amb aquesta esperança, amb ganes de construir una ciutat del conviure, no? On es pugui integrar moltes persones, on es pugui arribar doncs, a molts pobres de forma senzilla, clar, però alhora concreta.
Uh-huh. Quins projectes teniu en marxa així més acurats? Ja sé que teniu infinitats d'iniciatives, però com tenim el tema dels refugiats, per exemple?
A veure, nosaltres tenim, sí, com dius, molts projectes, moltes maneres d'arribar doncs, a moltes persones, però és cert que tenim molta cura dels refugiats. Nosaltres aquí a Barcelona tenim una escola de cultura i idiomes que neix i creix cada any amb molts alumnes per poder viure doncs, la integració a través d'ensenyar la llengua i la cultura de Catalunya. No? Ensenyem tant el català com el castellà a través de persones doncs, voluntàries que ajuden a formar en la llengua i en la cultura aquestes persones. I és un espai on hem conegut també molts refugiats, molta gent de moltíssimes nacionalitats que viuen avui aquí a Catalunya. També és cert que nosaltres tenim a nivell de Sant Egidio internacional, diguem, una acollida als refugiats a través dels nostres corredors humanitaris, que com sabeu continuen i en aquest últim estiu doncs, han arribat a Roma, o sigui, a Itàlia i també a França, un nombre important de persones refugiades, algunes de Líbia i d'alguns altres països, i això ho seguim treballant molt a nivell de la nostra comunitat internacional, perquè aquí a Espanya encara no s'ha pogut fer. No vol dir que no somiem i no treballem perquè sigui així, però no s'ha pogut fer.
Bueno, la tasca és impressionant. A més, com tu dius, teniu aquesta xarxa internacional de comunitats de Sant Egidio que us aneu complementant i donant-vos forces els uns als altres. Però com a societat, tu creus que ens estem oblidant una mica dels patiments de la guerra?
A veure, penso que la guerra ha tornat terriblement al nostre continent i això és una realitat molt forta i ho sabem que el Papa Francesc parla molt sovint amb molta força sobre la guerra que està present en el nostre món i és així. Penso que ho hem de tenir segurament molt, molt més present del que nosaltres la tenim. Nosaltres, com sabeu, Sant Egidio treballa molt per la pau des de cada comunitat, perquè treballar, diguem, per la convivència a la ciutat, per l'acollida de qui és pobre, de qui està sol, de qui és ancià, de qui és refugiat, també és treballar profundament per la pau, però no només, no? Un cop al mes es prega especialment per la pau a les Sant Just i Pastor i els llocs de pregària de Sant Egidio a la nostra ciutat. Això fa doncs, que tinguem present la llista, no, la lletania de molts països que malauradament segueixen visquent una situació de conflicte. Uh-huh. I després doncs, preparem un any més la nostra trobada internacional per la pau, que sempre us en feu ressò i que serà important novament, on es posarà al centre la realitat de molts conflictes i del treball per la pau que s'ha de fer avui a tot el nostre món.
La Meritxell Téllez és la portaveu de la comunitat de Sant Egidi, aquesta entitat fantàstica que treballa en tants àmbits de manera internacional, sobretot per la pau i per les persones més vulnerables. Meritxell, molts ànims i gràcies per estar amb nosaltres i donar-nos la vostra visió del moment.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Francina Alsina, bona vesprada.
Molt bona vesprada, com anem?
Molt bé, contents. Ja sabem que has passat avui també pels micròfons de Radio Estel, fas doblet en aquest cas, però hem fet aquesta carrusel, podríem dir, sense frivolitzar, d'entitats que es dediquen a les persones més vulnerables i vosaltres com a entitat, la taula del tercer sector, que englobeu tantíssimes, doncs volíem comptar amb tu també, encara que sigui uns minuts. Et vull demanar, es pot alleugerir la pobresa o és possible en les circumstàncies actuals?
Home, si tinguéssim polítiques adequades, és possible. El que per ara nosaltres ens anem queixant ja de fa molt de temps, sí, de que ens falten aquestes polítiques més adequades, no? Uh-huh. Perquè les polítiques amb les que està treballant les administracions són aquestes polítiques socials que només estan abordant l'urgència, però no hi ha manera que es planifiquin a mitjà i a llarg termini. Sí. Per tant, com que no s'està preveient totes les mesures, tot el que ens vindrà, només anem posant pedaços, uh-huh, no solucionem res. Anem com a posant tiretes, no? Anem amortint els cops, però no anem a l'arrel del problema, no ho estem solucionant.
Uh-huh. Doncs aquest és el que ens temem, perquè és una mica la visió que teniu tots plegats, que tracteu amb les administracions, que també teniu aquesta voluntat de fer-los entendre, de conscienciar-los, de presentar també solucions. Francina Alsina, us recordo que és la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector des del 2003, representa el conjunt de les entitats socials catalanes, defensa els drets socials i lluita per erradicar la pobresa i reduir les desigualtats a Catalunya, malgrat totes les dificultats. Jo sí que volia demanar-te, perquè ens han dit en aquesta ronda d'entitats solidàries que no és moment de tirar la tovallola, que podem desesperar-nos. Creus que tu, que estàs una mica a l'epicentre, no?, de tot aquest moviment, heu notat un augment de solidaritat o la gent li està costant?
La gent és solidària.
És solidària.
La gent és solidària, perquè tu a la mínima de crida que facis o la mínima de situació que hi ha, veus com tothom s'hi aboca. Però, clar, és que hem d'acompanyar aquesta solidaritat, no? I nosaltres estem com una mica temorits. Tu abans parlaves, no, de l'optimisme. Pensa que sóc una persona, els que em coneixen ho saben, sóc optimista.
Ho sabem,
mena.
I tant.
Però, clar, tot i ser optimista de mena, sóc molt realista. I estem molt acoquinats, dient-ho així, de que entrem en una recessió. Perquè si aquesta tardor entrem en una recessió, veurem com aquesta crisi social s'endurirà més. No és una broma, l'empobriment de les famílies és una realitat que les entitats, i sobretot les que deuen haver parlat davant meu, ja t'ho deuen haver anat dient, no? Què ens trobem en aquests moments? Que les famílies no tenen com un valor d'oxigen que les puguin aguantar, no? Perquè estan encadenant una crisi rere l'altra i no els hem donat temps a recuperar-se. Tot això que està fent, doncs me les està empenyent cap a la precarietat. No? Ara, en aquests moments que ens trobem amb aquesta inflació, amb aquests preus de l'energia, no? Aquestes llars en situació de vulnerabilitat, sí, ho estan passant encara més ofegades i més pressionades. Mira, una cosa, un fet que ens està preocupant moltíssim,
a veure,
és el que ja vam viure, no, durant la pandèmia, que moltes persones que fins en aquest moment no es trobaven en una situació vulnerable van caure. I ara ens podem trobar amb el mateix.
Sí.
Persones que no han necessitat per res una ajuda social, que ara hi cauen, no? I el risc és real, el d'augmentar encara més la bossa de pobresa i exclusió.
Uh-huh.
I recordem que estem ja en els moments històrics. Si us recordes les últimes dades de l'IDESCAT, vam arribar, estem, l'any passat, vam, el 21, a un 26%. No hi havíem arribat mai.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Mira, Francina, tu que... és que m'agrada molt com parles. Bueno, m'agrada molt tothom que ha passat per aquests micròfons, eh? Però transmets una seguretat. Jo estava pensant, justament, m'estaves dient, eh? O sigui, estem en xifres històriques de persones que estan en risc d'exclusió social o que han passat a l'exclusió social i no mai ho havien pensat. Bé, a les persones que encara estan a temps de... com tu diria, d'evitar l'exclusió social, que veuen les orelles al llop, quina és l'estratègia que han de fer aquestes persones per no caure en aquest pou?
Les persones, perdona, o l'administració?
No, no, les persones, o sigui, una família.
Tu què pots fer com a família?
Exactament, una família que de sobte s'està trobant que abans arribava a final de mes, bueno, a tranques i barranques, com qui diu, però de sobte ara, el dia 15, ja no tenen calés, ja no tenen diners al banc.
S'han d'anar reinventant a cada moment. Estan deixant de banda tot el que sigui de despesa més superflua per centrar-se, sobretot si hi ha criatures. És centrar-se en el més indispensable i necessari.
Uh-huh.
La gent és molt conscient de la situació que estem. Per això t'estava dient, i la meva pregunta és una mica pregunta trampa, no? Per això et deia, les persones o les administracions?
No, però no cal que facis trampes, ara demanaré per les administracions, també.
Saps? Perquè, home, tenen un paper importantíssim.
Sí.
Mira, pensa que per les... O sigui, jo puc parlar ara de lo que he sentit de les entitats. No?
Uh-huh.
Què ens està augmentant? Pues, les peticions d'ajuda per l'habitatge, però quan parlem d'ajudes per l'habitatge, estem parlant sobretot de persones que viuen en habitacions rellogades. D'acord?
Uh-huh.
D'acord. Dir, això ja és precarietat sobre precarietat,
sí,
no?
Sí, efectivament.
I, a més, tenim ara aquest pal increïble, que és el de les factures de les energètiques.
Uh-huh.
Que això, les famílies s'ho estan traient del menjar, s'ho estan traient d'on poden.
És veritat.
I no poden arribar, perquè és una barbaritat.
Uh-huh.
I aquí les entitats estan ajudant, també. Després, ja fa temps que vosaltres heu sentit la precarietat que estan passant els bancs dels aliments. Clar, aquestes famílies que ja estan passant, que com dic, moltes es treuen o controlen, perdó, el que és la despesa, ostres, ho sento, eh? La despesa amb l'alimentació per pagar l'energia.
Sí, sí.
Molt pitjor que tallin l'energia i no puguis ni obrir el llum de casa teva ni cuinar.
Bueno, això, aquest punt és dramàtic. Aquest punt deu ser dramàtic.
És dramàtic, però clar, han de demanar ajuda per l'aliment.
Uh-huh.
I ara ens trobem en què els bancs estan demanant ajuda, sobretot perquè s'estan quedant sense aliments.
Sí.
Val? Llavors, a què estem comportant? On ens està portant això?
Uh-huh.
Que les criatures perdin qualitat nutritiva. Quantes llars mengen carn o peix un cop a la setmana? I això ens ho hem de fer, vull dir, ho hem de mirar molt, no, també?
I realment,
molt.
Efectivament, realment el panorama és complicat i a més em adono, Francina, que tot està una mica ramificat. És que m'ha agradat molt aquesta reflexió que feies. O sigui, em trec del menjar per poder pagar la llum, perquè si no pago la llum, evidentment em quedo a les fosques i això és un drama, però clar, això m'afecta l'alimentació, els meus fills que creixen d'una determinada manera, la salut, és que és tot una barreja. Les entitats, en un minut o un minut i mig, Francina, què ha de fer el govern, què ha de fer els organismes oficials aquí?
Home, aquí és revertir el tipus de política, s'ha de fer una política més valenta. Ara estem de cara a uns pressupostos, s'ha d'invertir moltíssim en política social. No pot ser, com fins ara hem estat, que som els germans pobres. O sigui, quan parlem de la societat del benestar, pensem en el que és la salut, sanitat, evidentment,
sí.
Com és l'educació, evidentment, això no es pot tocar, però també hi ha la part social.
Uh-huh.
I el pressupost de la part social sempre va molt per sota de lo que és salut i de lo que és educació. Nosaltres diem equiparem-nos perquè són els tres pilars de la societat del benestar. I a partir d'aquí, canviar. Hem de fer unes polítiques d'habitatge que siguin seriosament unes polítiques d'habitatge. Val? S'ha de procurar per llocs de treball, que siguin feines de qualitat. Si tenim la llar assegurada i tenim feina, la persona se'n sortirà.
Efectivament. Aquestes són les reflexions de Francina Alsina. Ens serveix per rematar aquest carrusel sense frivolitats que hem fet per les entitats socials en aquest dimecres, que volem dedicar especialment aquí al Camins a tota aquesta problemàtica, als més vulnerables, a les accions socials, també a l'esperança. Francina Alsina és presidenta de la taula del tercer sector i ens ha acomiadat fent doblet avui aquí a Ràdio Estel. Francina, mil gràcies i molts ànims.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veus.
Encantadíssims. Nosaltres, que ja recollim. Doncs a punt d'arribar a les 9 de la nit, nou capítol de la segona temporada de Camins, tercer ja d'aquesta segona temporada, amb un home que es desmarca com Lewandowski i remata com Lewinsky. Us recordeu de Lewinsky? Doncs Ferran remata igual, amb una ser... és molt certer, no falla una. Ferran Candevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció. Ens dona una segona vida, la segona vida virtual. Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de soia al muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9, tot just quan arranqui el partit del Barça. Però escolteu a Carla i Pere i després poseu el partit. Salutacions pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Dijous, la setmana ja la tenim pràcticament feta. Pol Marçà contentíssim. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit i que la Xavineta faci la seva màgia. Recordeu, Ansu Fati titular. Canvis a l'equip de Xavi. Veurem com respon Ansu Fati amb Rafinha i Lewandowski el trident aquesta nit contra el Victoria Pilsen a l'estadi. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà amb més Macedònia, més Ràdio Nocturna, més Tutti Frutti, nova fórmula, Macedònia 2.0, per tant, ho tornarem a fer, farem Camins, cuideu-vos! Yeah.